A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cugat.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
No business like show, business like no business I know.
Sona aquesta música, vol dir que passa uns minuts de les 12 del migdia del dijous i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, precisament, parlarem d'una persona, amb una persona de Sant Cugat, és a dir, amb dues, però una, malauradament, no la tenim aquí, quan la quedem per telèfon, però abans... L'homeria de Molta Comèdia. La música clàssica a Sant Cugat, altra vegada. Benvinguts, germans de les arts escèniques. El passat dia 10, dimarts de la setmana passada, es va convocar una reunió de la taula d'arts escèniques, secció música. Amb dues parts, en l'hora del dia. Pla director de la música clàssica i Dia Internacional de la Música 2018. En Carles Miró, director del Patronat d'Educació, i Xavier Blanc, coordinador del Pla Director de Música Clàssica, varen explicar als presents la situació exacta del pla en aquests moments. En aquest programa, el dia 23 de maig, la temporada passada, els dos responsables esmentats van venir a enraonar i explicar els continguts bàsics. I aquesta temporada, el 21 de desembre, hi van tornar per veure què havia passat en els 6 mesos primers, considerant que el mes d'agost no es podia comptar com a hàbil per segons quines activitats. Potser tampoc el juliol, però bé, deixem-ho aquí. La qüestió és que la cosa no avança. Segons els propis gestors, la cosa no avança, ni amb la velocitat i les accions que caldria perquè el pla pogués considerar-se un èxit. Paral·lelament, tenim notícies com la signatura d'un acord amb el mestre Jordi Savall i l'Ajuntament del dia 21 de març passat, i diu, per a la promoció i projecció de la música clàssica i antiga, és la mateixa cosa, ja penso, i enfortir el posicionament cultural i educatiu del municipi i promoure la seva projecció nacional i internacional en el camp de les activitats musicals. L'acord, es diu la comunicació, pretén impulsar el pla director de la música clàssica. Aleshores dic jo, a veure... Si els propis gestors i coordinadors diuen que la cosa no avança, després d'haver fet moltes trobades amb persones i entitats vinculades a l'ensenyament, l'acte professional, amateur, de la música, tocant tots els sectors vinculats a la música clàssica, si, com diuen, insisteixo, no avança encara que és un pla del 2017 al 2021, què és el que passa? Doncs senzillament, perquè no hi ha prou diners per fer allò que es pretén fer. Segons un pla de moltes pàgines, molt interessant, molt obert, molt divers i, per què no dir-ho, molt engrescador. El mateix dia, després de tractar aquest tema del pla director, es va passar a tractar amb els assistents la forma i distribució d'activitats, espais, etc., on es farien diferents demostracions de música per celebrar el Dia Internacional de la Música. I abans de tot, Cristina Campmany, representant del Departament de Cultura de l'Ajuntament, escrita a la taula, va anunciar que el pressupost d'aquest any, en relació al de l'any anterior, passava de 6.000 a 4.000 euros. A veure, podem entendre que la situació política actual no és la millor, precisament, per plantejar-se augmentar despeses. Però aquí hi ha una confrontació entre paraules i fets que no caldria fomentar. El pla director és, com deia abans, interessant, probablement necessari si es vol tenir una presència important en el món de la música clàssica. Però per obtenir això que sembla es pretén de veritat, calen dues coses imprescindibles. Plantejament d'espais suficients i adequats per poder desenvolupar-ho, no només de concert, sinó també d'assaig. I una inversió econòmica d'acord amb el nivell que es pretén assolir. No tenim espais suficients adequats per a la música clàssica. No tenim els diners per fer-ho, quan el percentatge del pressupost municipal per cultura és el que és, o sigui, aquest any menor que l'any passat. Tenim la matèria prima, la gent per fer-ho, tenim el concepte clar per tirar-ho endavant, però ens falten dues potes més d'aquesta taula per la música clàssica. No desafinem, si us plau, i anem per feina de veritat. Amén. Estem escoltant la Coral Sant Jordi i l'estem escoltant perquè demà divendres, dia 20, la Coral Sant Jordi amb Vicenç Prunés a l'orgue i el baríton Carles Pachón presenta Els improperis de Frederic Mompou. És una estrena de la versió per a orgue, un programa de música sacra catalana completat amb obres de Manuel Blancafort sota la direcció del santcugatenc Oriol Castanyer, que està aquí. Oriol, benvingut al programa.
Gràcies, bon dia.
Bé, diguem una mica de què es tracta, perquè estem dient improperis, però una versió, una estrena, en aquest cas, per orgue, que no s'havia fet.
Exacte. Sí, de fet, Els improperis és una obra de Mompou que s'ha interpretat relativament poc, sobretot aquí a Catalunya, perquè és una obra, més enllà de que sigui més o menys coneguda, és una obra que ara requereix, fins a dia d'avui, diguéssim, requeria de la presència d'un cor, d'un solista i també d'una orquestra simfònica, perquè la versió que s'ha fet fins ara és la versió amb orquestra simfònica. Però aquest any passat, a través d'en Vicenç Prunés, l'organista que ens acompanyarà demà al concert, es va redescobrir d'alguna manera una versió a la Biblioteca de Catalunya, al Fons Mompou de la Biblioteca de Catalunya, un manuscrit de l'obra amb una reducció per orgue de tota la part orquestral, diguem.
Que és curiós perquè aquesta obra li encarrega el director de la Setmana de Música Religiosa de Cuenca i aquesta que s'ha trobat és una cosa que havia adaptat a Igor Markevich.
Exactament. Markevich va fer com una reorquestració, diguem, una mica més tard de l'estrena de l'obra, una reorquestració... diguem, segurament la versió inicial de Mompou devia tenir alguns problemes a nivell instrumental, Montpou era un gran compositor, sobretot pel piano, diguem, però no es va endinsar tant en el món de l'orquestra. I, en canvi, Igor Markevich, que era conegut de Montpou, era compositor i director d'orquestra i, per tant, coneixia molt bé l'instrument. I ell va fer aquesta reorquestració, que és la versió que se n'ha fet després, al llarg dels anys, amb l'orquestra sinfònica.
Suposo que és un director que ell havia conegut a París, perquè havia dirigit durant molts anys, tot i que el cognom i l'origen rus, havia estat més a França, i després va estar dirigint l'Orquestra Nacional d'Espanya.
Exacte, va dirigir la Nacional d'Espanya, i em sembla que amb Montpou havien coincidit també els cursos de Santiago de Compostela, i, per tant, tenien una certa relació, i m'imagino que a través d'aquesta relació personal, doncs, va fructificar també la relació artística, no, en aquest cas.
Podem dir que el concert, doncs, que es farà demà, és realment una estrena mundial?
Sí, de fet sí. Aquests són tres concerts que haurem fet amb aquest programa. De fet, el vam estrenar el concert de Rams de Montserrat ara el 25 de març, el diumenge de Rams, però és una estrena en el sentit que és una versió que no s'ha fet mai, perquè se'n desconeixia la partitura, l'existència d'aquesta partitura. No?
Què en diries de la música de Montpou en aquest cas d'Improperis, que potser no és la música, aquesta música callada, per exemple, que seria el més conegut, el més recurrent, no?, de Montpou, què en diries?
És una música fantàstica, la veritat. És un oratori, diguem que és un gènere poc explorat pels músics de la seva generació, i és una obra que, comparada amb la resta del catàleg de Montpou, és d'unes dimensions molt, molt grosses, perquè, com deies tu, el que ens ve al cap parlant de Montpou és la música per piano, que són obres més aviat curtes, o la música per veu i piano, i, en canvi, aquesta és una obra d'unes dimensions considerables, dura uns 25-30 minuts, i per tant, és molt més grossa del que estem acostumats parlant de Montpou. I és una música relativament austera, en quant als elements que utilitza, però d'una profunditat enorme. I la veritat és que ja amb una primera audició, diguem, un ja es fa una idea de la densitat i de la profunditat espiritual que té aquesta obra.
És curiós com Montpou deia coses d'ell mateix que sonen. Deia, jo faig la música menys composta del món.
Sí.
O sigui que tenia un plantejament, no?
Sí.
De que deia ell. Jo, en definitiva, em poso davant del teclat i aleshores començo a fer sons i vaig lligant les harmonies fins a aconseguir una...
Un investigador del so.
Un investigador del so, exactament. Que en aquest cas, com tu apuntes, clar, és absolutament diferent. Aquí hi ha una altra cosa.
Sí, sí, sí. De fet, ja et dic que en quant a dimensions és una cosa totalment diferent, però jo crec que no s'aparta tant en quant a la concepció de la seva música, no? No utilitza grans artificis ni grans elements. És una música molt clara en el sentit de que va directe al que vol expressar.
I pel cor?
I pel cor és una obra que no és fàcil perquè a nivell harmònic té certes dificultats, però és una obra que un cop hi has entrat a dintre és molt agradable de cantar. I de fet, amb els cantaires de la coral ho hem anat comentant, no? A mesura que l'anàvem treballant i que hi anàvem entrant, cada vegada en tenien més ganes, no? I cada vegada li trobaven més coses més profundes.
Bueno, evidentment, el Carlos Pachón, doncs, és el que diu els Improperis, no? El que es queixa, no?
Exacte.
Què heu fet amb mi, eh?
Exacte.
Què he fet jo contra vosaltres, perquè... I el cor representa el poble.
Sí, d'alguna manera. Es van alternant una mica els papers. Hi ha moments en què el cor també diguem, reforça el que diu el baríton. Però sí, el baríton té aquest paper de... diguem, seria el paper de Jesucrist, no? En el sentit que és el que es queixa cap al seu poble, que l'ha tractat com l'ha tractat.
I l'orgue?
I l'orgue embolcalla tot això. L'orgue fa, d'alguna manera, fa... tot l'embolcall, tota l'escena sobre la qual es desenvolupa la música, no?
És constant la presència de l'orgue?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Hi ha només un número a l'inici, hi ha un primer preludi d'orgue sol, de fet, allò per posar-nos en situació, i després el segon número comença amb el solista i el cor a capella, sense la intervenció de l'orgue, però a partir d'aquí ja és un binomi, diguéssim, que ja no es desfà.
Completeu el concert amb Blancafort. Uh-huh. Blancafort i Montpou van ser amics de joves, eren molt amics. Uh-huh. Van començar a conèixer el balneari del pare de Manuel Blancafort. Uh-huh. I això és buscat?
Sí, quan pensàvem en com volíem completar el programa del concert, vam pensar primer en altres obres de Montpou, com les que farem, l'Ave Maria o el Cantar de l'Alma, per exemple, o les dues cantigues del Fons 10. Però, a més, ens va semblar que era bona idea també afegir-hi aquestes dues peces de Manuel Blancafort, que, com dius tu, no només tenien una relació personal molt, molt estreta i de molta admiració d'un per l'altre, sinó que musicalment també tenien molta afinitat, no? I per això hi vam incloure aquestes dues obres, el Salve, Reina de la Mar, i el A Donde te escondiste, amb text de Sant Joan de la Creu, que són dues obres que crec que encaixen molt bé amb la resta del programa.
És curiós pensar com eren dos, quan eren joves, evidentment, persones que es posaven junts i treballàvem junts, de fet, no? Mm-hmm. En un lloc tancat, un lloc que estigués aïllat, que ningú es molestés, no? Aquesta recerca de... El fet de Montpou és realment un personatge difícil de situar, eh? Tot i la seva influència francesa, evidentment, mm-hmm. no? Però aquest principi del so de les campanes, del taller de l'avi, mm-hmm. que influïa tant en aquesta manera de buscar, mm-hmm. de buscar la música, de trobar-la amb aquest so. No?
Sí, jo crec que és un personatge molt, molt únic. I com dius tu, és difícil d'encasillar o de situar amb altres referents. És evident la influència francesa de tota la seva època que va estar a París, i ell mateix reconeixia, diguem, sentir admiració per molts dels músics de francesos d'aquell moment. De fet, els mateixos improperis sembla ser que podrien ser una mena d'homenatge a Poulenc, un altre compositor que ell admirava molt.
Que era el grup dels Sis, no?
Exacte, sí, sí. I van tenir molta relació també i per tant, diguem, ell realment bevia molt de tota aquesta gent. Però realment penso que és un personatge molt únic i és una música molt única, no? I d'alguna manera m'imagino que té una relació molt directa a la seva música amb el seu caràcter, també una persona molt reservada, una persona també molt, diguem, no amiga de les grans...
Introvertit...
Exactament, una persona més aviat cap endins, no? I la seva música és molt, molt austera en aquest sentit, però molt clara i molt directa també, no? Sense massa artificis.
Quines dificultats diries que heu tingut, has tingut tu, en uh-huh. cas amb el cor, per poder arribar...
A nivell de, diguem, de la part de cor, hi ha una dificultat, diguem, de llenguatge, perquè és un llenguatge amb unes harmonies i una quantitat de dissonàncies que no són difícils d'assimilar d'entrada. A més, la part d'orgue hi ha moments en què ajuda, però hi ha moments en què no, diguéssim, que sembla que hi hagi una mica de lluita entre la part del cor i la part de l'orgue. I, per tant, és una música que fins que no l'hem assumit i l'hem integrat molt, ha costat entrar-hi. Però, com et deia abans, un cop hi ets dins, aleshores és una música que flueix molt i molt bé.
Però aquesta, diguéssim, per dir-ho de forma molèstia, uh-huh. de l'orgue i tal, potser forma part del sentit de la...
Sí,
de
i tant, la, i tant. Jo crec que no és gratuïta.
És una oratòria, clar. De fet, respon a una situació d'una certa... Avui en diríem violència verbal.
I tant. Sí, sí, jo crec que no hi ha res de gratuït en tota l'obra, és a dir, és tot molt buscat, no? Hi ha molts moments en què la música pinta d'alguna manera el que diu el text, hi ha moments d'acords puntuals que dibuixen molt bé cada una de les paraules que estem dient, i per tant crec que en aquest sentit és molt clar i molt... no hi ha res que no estigui pensat i que no estigui buscat.
Quant temps fa que esteu preparant la...
Doncs és un programa que hem començat a preparar després de Nadal, és a dir, vam acabar tots els concerts de Nadal i el programa nadalenc. Després vam tenir encara un petit programa que vam fer al Palau de la Música dintre de la Festa de la Música que organitza l'Orfeo Català, però ja des d'aleshores vam començar a preparar tot aquest nou repertori pensant ja en Setmana Santa i Sant Jordi, diguem.
Que com dius, vau fer el primer a Montserrat.
Exacte.
I ara et suposo que teniu doncs, tota una sèrie de...
N'haurem fet 3 concerts d'aquest programa, el de Montserrat, el de demà aquí a Sant Cugat, i acabem amb el de diumenge a Barcelona, que és el concert de Sant Jordi que sempre fem la coral. No, no fem el Palau, fem el Caputxins a Caputxins de Sarrià. Sí, perquè és un lloc on primer és hi tenim un orgue que, diguem, amb prou bones condicions com per poder fer un programa d'aquestes característiques. I a més és un lloc també que, diguem, la coral hi té una certa relació a través de la figura de l'Oriol Martorell, diguem, que hi havia estat vinculat d'alguna manera o altra, no?
I així, jo tenia la sensació que teníeu una previsió de més concerts.
Aquesta vegada no, aquesta vegada no. Ja, a mi m'agrada, sempre que fem un programa, m'agrada poder-lo fer quantes més vegades millor, perquè val la pena, no?
A Cuenca?
Sí, home, hagués estat bé a Cuenca.
No?
Hagués estat bé. Però... És veritat que és un problema que no és molt llaminer així d'entrada a nivell de programació, diguem, perquè és una obra poc coneguda pel gran públic i a més té la dificultat, per què no dir-ho també, del fet de necessitar d'un instrument amb molt bones condicions. Necessitem un orgue que realment pugui funcionar molt bé. En aquest cas, Montserrat va ser un luxe. Perquè l'instrument que tenen allà evidentment dona unes possibilitats expressives i de timbre molt i molt grans, i de fet en Vicenç va poder fer una feina fantàstica allà, però això et limita també d'alguna manera amb llocs on poder presentar el programa.
Què en penses de la sonoritat d'aquí de la Vesa de Sant Pere?
Home, jo ja me la conec bastant.
Per això t'ho pregunto.
I la veritat és que penso que per aquest programa que presentem és una acústica molt adequada. No és fàcil al monestir de poder controlar, perquè és un espai molt i molt gros, amb bastanta ressonància, però penso que per determinat tipus de música funciona molt i molt bé. Evidentment, amb la música religiosa ens hi va molt, també perquè és una música que ja està escrita pensant en aquest tipus de sonoritats, no pas en una sala de concerts més seca, i per tant jo crec que ens ajudarà, i crec que ajudarà que el públic també pugui gaudir-ne molt.
Hi ha previst un cert moviment del cor o no? O estarà estàtic?
No, aquesta vegada estarem estàtics a l'escenari.
En l'escenari,
exacte.
Igualment el solista, exactament.
Exacte,
igual.
Sí, sí.
Bé, jo diria, seguint aquesta idea que estaves dient tu de la sonoritat, que potser, probablement, aquell punt intermig, no les primeres files, sinó aquell punt intermig, quasi davant per davant de l'orgue, potser seria... el lloc més adequat.
Sí, sí, sí. El monestir també varia molt, diguem, el que un sent a primeres files o al final, no? Això és veritat, i trobar el punt just és... Jo també penso que el cap al mig de la sala és un dels millors llocs per poder gaudir de tota la
sonoritat. Ho diem per algú que escolti, si està disposat a anar-hi, doncs que ho tingui en compte.
Això mateix.
Que situï en aquell punt, si pot, i si no pot, doncs en fi, ja ho veuríem. La programació del cicle de música clàssica, evidentment, presenta cada any novetats, aquesta és la veritat, i jo penso que una com aquesta que vosaltres fareu demà és una que dona valor, o sigui, que accentua el valor que pugui tenir el cicle en general. Aquesta possibilitat, suposo que aquesta gran família que sou els cors de Catalunya, amb aquesta federació de cors, que sembla que són 450 o 500...
Sí, no recordo el número, però molts.
Dels que estan. Per tant, hi ha molta possibilitat de poder jugar amb moltíssima gent amb nivells... hem arribat a nivells d'una gran categoria.
Sí, jo penso que Catalunya en aquest sentit és un país primer amb molta tradició coral, això és evident, i després també amb un nivell que cada vegada és més i més alt. Diguem, jo crec que últimament el que estem aconseguint és que aquesta tradició es vehiculi també cap a una pujada del nivell mig dels cors i que alguns d'aquests cors acabin assolint un nivell realment molt i molt bo. I penso que cada vegada hi ha més cantaires preparats, amb més formació, més directors preparats i amb més formació. I tot això a poc a poc s'està traduint amb una possibilitat de fer repertoris més interessants, de fer concerts més atractius pel públic. I d'alguna manera penso que hi ha, diguem, un gran ventall des dels cors més amateurs fins a cors professionals o semiprofessionals, i dintre d'aquest espai, diguem, tothom pot trobar el seu punt, no?
Has tocat un punt que és molt interessant, aquest dels amateurs, semiprofessionals, professionals,
sí.
Perquè aquí hi ha tota una causística, podríem dir, que déu-n'hi-do.
Sí, és un dels punts que jo crec que ens falta acabar de desenvolupar com a país.
I que hem de mirar molt al centre d'Europa, per poder pensar què és el que... Per obtenir determinats resultats calen determinades condicions.
És evident.
I si no es tenen aquestes condicions, doncs cal afegir un element, doncs, per part dels que formen part del cor, un element més.
Exacte.
Bé, tindrem l'ocasió de parlar, si et sembla, amb això, Xavier Baulies, perquè ell, com a director i director de la Camerata, per una banda, i director també del cicle, teníem interès en poder connectar amb ell i parlar. No pot estar aquí present, però a veure si tenim ocasió de poder comentar una mica, doncs, el que suposa per aquest cicle el fet de que estigueu vosaltres. Si no hi ha novetat, doncs encara queden dos concerts, a part del que fa la Coral Sant Jordi, i en aquest cas un seria el de la pròpia Camerata, i un altre, si m'equivoco, és el del cor de Granollers, que també és un dels cors que últimament ha anat tenint una categoria, demostrant una categoria amb nivell excepcional.
I tant.
I l'última vegada que vaig tenir ocasió de veure el conjunt de cors va ser a la Sagrada Família, amb aquella concentració que es va fer, que va ser una cosa extraordinària. Em diuen que tenim en Xavier Baulies en línia. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé.
Bé, estem comentant el concert de demà aquí, doncs, a Oriol Castanyer, i m'agradaria que tu fessis la teva aportació en aquest sentit. Dèiem que es tracta d'un concert realment excepcional pel repertori que es farà, i excepcional pel fet de que es tracta d'una obra, diguéssim, refeta, d'una forma, d'un compositor tan important com el Frederic Mompou. Què ens en podries dir, Xavier?
Sí, doncs, en primer lloc, rebem amb molta satisfacció la participació de la Coral Sant Jordi en el cicle, més venint amb un programa tan original i tan important com aquesta recuperació dels Impropèries en versió orga del Frederic Mompou, que tots sabem que és el mestre de les petites coses, no? Sobretot gran pianista, gran compositor per veu i piano, però en la versió coral, la seva obra més important, que són els Impropèries, la podem sentir renovada amb aquest programa tan interessant que es presenta l'Oriol Castanyer i la Coral Sant Jordi.
Vosaltres heu fet algun tipus de concert on ja havia hagut una participació de l'orga. Em sembla recordar fa 3 anys, és possible, al segon cicle.
De fet, hem fet el Via Crucis de Haydn, hem fet diverses coses que tenien orga, i no és el primer cop. O sigui, la major part del cicle està basada amb peces a capella. De fet, el concert de demà de la Sant Jordi també té una part a capella. I, per tant, no és novedós el fet d'utilitzar l'orgue, però sí que ens interessa també veure com aquest espai sacre es complementa molt sovint amb l'acompanyament de l'orgue.
I pot ser també que hi hagi un estímul pel públic, també, el fet de que sàpiguen que hi ha l'utilització de l'orgue, no?
Sí, i tant. I tant. I a més sentir aquesta nova etapa també de la Coral Sant Jordi, que l'empresa l'Oriol, com a Sant Cugatenguer que és, i nosaltres també, ens agradarà molt també aquesta combinació d'interessos, no?
Ho estàvem comentant abans, precisament, que, clar, vull dir, en aquest moment la Coral Sant Jordi és una de les més importants que hi ha en el país. De totes aquestes, aquest gran nombre de corals que hi ha, parlàvem d'aquestes 450 o 500 grups que estan actuant contínuament a tot arreu. Jo quan rebo les llistes, doncs, els concerts que hi ha de corals i veig que hi ha en una setmana, doncs, no sé, doncs 50 o 60 concerts, em quedo sempre parat, no?
Sí, és una activitat coral important, creixent, i a més amb un nombre de corals de qualitat també creixent. Per tant, el panorama és de millora en tots els sentits. I en el cicle de música sacra hem tingut la sort durant aquests 6 anys, l'any que ve tindrem alguna sorpresa que ara no puc desvetllar, de tenir els millors cors del panorama català, i també hem vingut al País Basc, que aquest any també hem tingut el Basílio Estuva amb el seu cor. El fet és que hi ha un increment de qualitat en el món coral, i en aquest cicle de música sacra hem pogut tenir la sort també de sempre comptar amb les millors corals.
Bé, pel que estàs dient, vol dir que tenim continuïtat i vol dir que ara estem parlant del 6è cicle, però que ja estem començant a parlar del 7è.
Ja estem començant a parlar i tenir corals del 7è, sí.
Bueno, això és una bona notícia.
Corals, a més, molt importants, també.
Això és una bona notícia perquè a vegades jo pateixo, eh? Ja ho saps, a vegades pateixo.
El tema és com anem construint un públic que valori, que sàpiga que s'estan perdent coses molt maques amb aquesta música. La música sacra, diguéssim, és tan contemporània, és tan vital i tan actual i tan vigent com qualsevol música. I en el món coral hi ha un espai que no té competència, que és aquest, justament. La música sacra en el monestir representa un espai de poca competència amb altres formacions, altres formes musicals, i per tant nosaltres hi creiem molt amb aquest espai que fem els divendres a les 9. Després un pot anar al restaurant allà al voltant, que hi ha molts restaurants i molt macos. Doncs estem fent com una mena d'aposta de qualitat en el que el monestir de Sant Cugat és el protagonista.
Doncs escolta'm, Xavier, m'ha agraït perquè ells deixat... Ja sé que estaves amb una feina, estaves lligat aquí a la teva professió, com és natural... I t'agraeixo molt, doncs, que hagis tingut aquests minuts per estar amb nosaltres i desitjar que el concert de demà sigui un èxit i desitjar també que la continuïtat, ja veig que sí, que la cosa continua, estic content de que sigui d'aquesta manera.
Doncs, moltes gràcies i records a l'Oriol que deu estar per allà, no?
Sí, està aquí.
Molt record, Xavier.
Molt bé, record.
Sí. Vinga.
Fins demà, Oriol.
Adéu, Xavier. Adéu, gràcies. Adéu. Bé, això de que si hi hagi una continuïtat que s'apunti... Hi ha una cosa que jo sempre m'he sorprès, i tu, que ets santcugatenc, ho entendràs perfectament, i és... havent-hi com hi ha bastanta gent que es dedica al cant coral, de les diferents vessants, vull dir, no cal entrar ni en nivells, ni en... sinó... Com és possible que a vegades un concert de 7 concerts no hi hagi gent?
Sí, és una cosa que crec que no és exclusiva a Sant Cugat, això, eh? L'altre dia ho comentàvem amb altres companys de professió.
És un pes de sobre.
Sí, en general, jo crec que és una cosa que passa en general amb el món dels músics. L'altre dia ho dèiem precisament, érem músics no del món coral, sinó del món instrumental, eh? Que els músics anem poc a concerts, en general, com a públic. No sé si és perquè coincide, diguem, estem treballant a l'hora que hi ha els concerts o perquè tenim assajos o el que sigui, però en general és veritat que anem poc a concerts. I crec que passa el mateix una mica amb el món coral, és a dir, els propis cantaires de cors... en general van poc a concerts. I a més, diguem, bueno, pel que sigui el públic general, costa de que es pugui imaginar el que realment poden trobar en un concert coral, no? És possible que quan parlem de música coral la gent tingui com una idea prefixada, una cosa com bueno, molt, molt amateur o fins i tot antiga, no? I jo crec que evidentment el món coral està evolucionant molt, ha evolucionat moltíssim, i potser diguem, hem d'anar aconseguint que nou públic vingui als concerts i se n'adoni de una mica això que deia el Xavier ara, no? Que se n'adoni del que s'està perdent, diguem. I jo crec que està passant. Almenys jo he tingut aquest feedback moltes vegades de gent que no havia vingut mai a un concert, ara penso en els cors que porto aquí a Sant Cugat, i deia que al final d'un concert et diuen: ostres, no m'hauria imaginat mai que aquí a Sant Cugat podríem sentir una cosa així, no? I jo crec que és important, doncs, a poc a poc anar fent aquesta feina de formigueta, d'anar insistint, anar insistint, anar insistint, i anar promovent, i aquí és molt important també la feina que feu vosaltres de promoció i d'explicar tot el que es fa, i a poc a poc anar creant aquest nou públic i anar canviant una mica aquesta imatge del món coral, que potser encara en alguns llocs encara perdura.
M'has apuntat que tu segueixes dirigint grups d'aquí. Uh-huh. Bueno, tu vas començar, de fet, a l'Escola Municipal de Sant Cugat, a estudiar música.
Exacte.
Abans que fos conservatori.
Sí, sí, sí.
Que, de fet,
uns quants anys, ja, d'això.
Uns quants anys, sí, no, clar. Bueno, tampoc en tens tants.
Home, ja comencem a tenir una edat, ja.
Sí. Bé, i vas començar aquí, després vas passar a Terrassa, uh-huh. I a més, doncs, piano, cello... Uh-huh. Quan va ser el moment que tu vas dir no em dedico, perquè clar, que hagués pogut fer una carrera prima de concertista de piano?
És difícil, la veritat és que el món instrumental és complicat, més en el camp del piano i el poder fer una carrera com a solista. Jo el piano no l'he acabat de deixar mai, diguem, és el meu instrument i és un instrument que utilitzo molt ara més com a eina, més que com a instrument, diguem, sinó com a eina de treball. Però el fet d'estar des de ja molt jove, des de petit, connectat al món coral, doncs va fer que, d'alguna manera, el coquet aquest de la direcció sempre el portés a dintre, no? I després d'acabar la carrera de piano, allò intentant veure cap on volia dirigir una mica, i de fet d'una manera bastant natural, perquè no és una cosa que busqués, sinó que a poc també havia començat a fer ja alguns cursos de direcció i començava a dirigir cors i així, i aleshores va ser quan vaig decidir de posar-me a fer la carrera de direcció ja, diguem, seriosament. I d'alguna manera la vida m'ha anat portant cap aquí i cada vegada m'ha anat sortint més feina de dirigir i no tanta de tocar, diguem. I aleshores no és una cosa premeditada, sinó que bueno, m'he anat deixant portar una mica per on em portava la vida.
Vas començar amb alguna de so.
Uh-huh. Amb el Cor Infantil Sant Cugat. De fet, jo vaig ser dels primers cantaires, diguéssim, del Cor Infantil Sant Cugat quan es va...
Es diu molt que hi ha molts dels directors de cant coral han estat prèviament cantaires.
Clar, suposo que és natural que sigui així, no? De fet, o sigui, som gent que hem començat a cantar de petits i que, per tant, ho vivim molt des del principi. I de fet, jo crec que és important que sigui així. És a dir, penso que un director és important que hagi cantat abans i que hagi experimentat el que vol dir cantar des de dintre el cor per poder entendre també què sent el cantaire i poder saber què ha de demanar i com ha de demanar les coses un cop es posa davant del grup.
A partir d'aquest cor infantil va sorgir un altre cor, el cor Aglepta,
uh-huh,
només femení. Uh-huh. Que jo penso que és una evolució que es va produir en uns anys d'una força i d'un nivell, una qualitat, penso jo, molt bona.
Sí, la Glepta va ser una, com dius tu, és una evolució d'aquest cor infantil Sant Cugat, diguem. Va arribar a un punt en què algunes de les noies que estaven cantant al cor infantil eren massa grans ja per poder cantar en un cor infantil. I de fet va sortir d'elles mateixes. I em van demanar, ostres, nosaltres volem continuar cantant, però no acabem de veure, no acabem de tenir un lloc on poder anar, diguem, no? I volien continuar cantant amb un grau d'exigència alt i fent repertoris molt interessants. I va ser quan vam decidir de començar amb la Glepta, ara fa ja doncs, més de 15 anys, i vam començar primer amb un petit grup d'ex-cantaires del cor infantil i a poc això va anar creixent i després, evidentment, s'hi ha anat incorporant gent nova de procedències diverses, i és un cor que, bueno, hem anat evolucionant, hem anat perfeccionant, i jo estic molt satisfet del treball que fem, de la dinàmica que hem creat i de tota la feina que hem anat fent aquests anys, que ens ha permès poder cantar en molts llocs, repertoris molt interessants i treballar amb directors molt interessants també.
Tu també s'has vinculat a Cantània.
Sí.
Des de fa bastant temps.
Des de fa uns anys, ja deu fer 7 o 8 anys. Ja, que ja estic,
que també és una aposta, penso que important, musical, però socialment també. Mm-hmm.
Sí, jo crec que Cantània és un projecte importantíssim. De fet, és el projecte estrella, jo diria, del Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona. És un projecte que involucra una quantitat de nens enorme, de molts nens d'escola.
És impactant veure quan sí. L'escenari està ple, eh?
Sí, sí, sí.
És impactant, realment. És... I quan comença a sonar, no cal dir.
Sí, sí, és això que et deia. I involucra una quantitat de nens tan gran, i cada any es fan vora un centenar de concerts per tot Catalunya, però també per la resta d'Espanya, i ara fins i tot ja des de fa uns anys a l'estranger. I crec que és un projecte que té un impacte espectacular a tots nivells, a nivell social, a nivell d'educació, no només dels nens, sinó també de formació dels mestres de música de les escoles, de formació també de les famílies. Pensa que hi ha moltes famílies que van per primer cop a un concert, a un auditori a Barcelona, per exemple, a veure els seus fills a la Cantània, no? I descobreixen un espai, descobreixen un món que potser d'altra manera no descobririen, i en canvi els hi obre una finestra. A mi m'agrada pensar això, no? Que s'obren finestres.
Ja, tu penses que si dius... Quants n'hi ha, doncs, no sé, 1.000? Només que 200 d'aquests 1.000 doncs hagin fet aquest pas, no?
Mm-hmm,
és els que ja estaven involucrats, més això a part, no?
Exacte. Sí, jo penso que és un projecte realment molt important, que l'Auditori hi aposta d'una manera molt, molt ferma i molt forta, i que cada any va creixent, no? Per sort. Penso que està molt bé que tots els nens i nenes d'aquestes edats tinguin l'opció de poder-hi participar. Per ells és realment un projecte molt impactant, i de fet, després, amb els anys, vas parlant amb gent que
recorda, no?
que se'n recorda de l'any que va fer Cantània. De fet, ja ara ja ens comença a passar que hi ha músics dels que venen a col·laborar amb nosaltres que havien fet Cantània de petits, no? I t'expliquen el record que en tenen, i realment és una cosa que marca molt, no? I que la gent recorda amb molta alegria, diguem.
Bueno, la Coral Sant Jordi, no cal dir-ho, és en un moment determinat va ser la coral en un moment determinat històric d'aquest país. I tu ho portes des del setembre del 76?
No, setembre del
2016.
2016,
exacte. 2016. Com et va arribar el fet de...
Doncs bé, un bon dia a través del president de la coral en aquell moment, es van posar en contacte amb mi, i em van explicar que en Lluís Vila, el seu director aleshores, doncs havia plantejat de ja acabar la seva etapa al capdavant de la coral, i em van explicar que estaven fent recerca de directors i que una de les persones amb les que havien pensat per poder agafar la coral era jo. I aleshores, bueno, vam estar en converses, vam parlar amb altra gent, evidentment, també.
Et va sorprendre?
Sí, sempre et sorprèn quan una entitat així et truca i et diu: "Ei, hem pensat en tu per venir a treballar amb nosaltres", doncs sempre impacta, diguéssim. Però bueno, era també, bueno, no és que una cosa, diguem, que esperés que passés algun dia, però quan un, diguem, està posat en el món i va fent feina, doncs, bueno, doncs sí que espera que algun dia poder dirigir cors de certa envergadura, no? I la veritat és que a mi em va fer una il·lusió enorme, que no cal dir-ho. De fet, jo havia cantat a la Sant Jordi un parell d'anys quan era més jove, i per tant, que la Sant Jordi es posés en contacte amb mi per dirigir-la va ser una cosa especial.
Bueno, forma part una mica d'aquesta evolució que estàvem dient, no? Un comença a cantar, després es va animant, fins que arriba un punt... doncs, especialitza, aleshores, i arriba doncs, a convertir-se en la seva vida professional i artística.
Exacte.
Que seria el teu cas en aquest moment. Quan comentàvem el tema de la Cantània, jo pensava en aquest fet que s'està produint, malauradament, de que les escoles de la música... Hi ha escoles que d'una manera voluntària i voluntariosa doncs, continuen, però en canvi des del punt de vista oficial resulta que la música ha de desaparèixer de les escoles. És una cosa que no és que sigui inexplicable, perquè malauradament tu ho expliques bastant, no? Però com pot ser?
És dramàtic. Jo crec que és una cosa dramàtica, que la música ja no que desapareixi de l'escola, que ja em sembla una cosa inversemblant, però que no sigui considerada com una de les matèries importants dintre del currículum escolar. Jo penso que és un error molt greu i que hi ha països que ja fa anys que tenen clar i que han fet una aposta molt, molt clara per això. I que aquí, en aquest país, no ens acabem de creure, o qui s'ho hauria de creure no s'ho acaba de creure, diguem. La música és una matèria que, diguem, més enllà de la matèria estricta que tracta, potencia una quantitat de habilitats.
S'ha demostrat amb matemàtica, per exemple.
I tant, sí, sí. Hi ha un munt d'estudis que parlen sobre el tema i que demostren els beneficis de la música dintre del currículum escolar. I, de fet, jo he tingut la sort de poder conèixer projectes a altres llocs del món que han vehiculat tot l'ensenyament a través de com la música, diguem, com un eix vertebrador de tot el currículum. I és espectacular.
Hi ha un aspecte que i veig que el temps, com sempre, se'ns tira a sobre, però bueno, és una frase també recurrent. Però hi ha un aspecte que a mi em sembla molt, molt interessant del cant coral, i no del cant coral, també de les grans orquestres, que és el fet de la necessitat d'agrupar moltíssima gent, molta gent, caràcters diferents, formes diferents, entendre inclús potser la música, per fer una cosa sola, fer un instrument únic. I això té una força... No cal que sigui homogeni del tot, sinó que aquesta té una força des del punt de vista vital extraordinària.
Sí. Sí, a mi m'agrada pensar que els cors són això, són un instrument col·lectiu, no? I que és un instrument que necessita de molta gent perquè funcioni. I, de fet, jo em considero privilegiat en aquest sentit perquè a mi m'agrada molt treballar amb gent i treballar amb grups. I, precisament, els directors de cors tenim aquesta sort de poder treballar amb molta gent i amb grups i poder fer un treball col·lectiu. I, evidentment, el sentiment de pertinença i de responsabilitat que un desenvolupa dintre d'un grup així és molt gran. I parlant de nens i parlant d'educació infantil, penso que això és elemental i molt important que ho puguem desenvolupar, diguem.
Oriol, doncs moltes gràcies per haver vingut i per explicar-nos tantes coses del concert de demà, i no només del concert de demà, sinó de la teva visió, de la teva evolució personal, des del punt de vista professional i artístic, i a més de la teva visió sobre la música, sobre els autors, etcètera, etcètera. Tindrem ocasió, m'imagino, de parlar-ne més vegades, perquè això tot just ara estàs en un punt de llançament cap amunt.
Ja ho veurem, això. Però sí, espero que en puguem continuar parlant, i tant.
Doncs moltes gràcies per haver vingut i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Thank you. Molta comèdia.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cugat.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
I l'agenda del cap de setmana, que és, com de costum, molt i molt extensa. A veure, comencem avui. Avui dijous, com sempre, al MUT a les 9 de la nit. En aquest cas tenim Dueto, ball, folk i músiques improvisades que ens faran una parella. Divendres a les 9 de la nit, el concert de la Coral Sant Jordi, dirigida per Oriol Castanyer, que hem comentat fins ara aquí, amb en Vicenç Prunés a l'orgue, i el baríton Carles Pachón dins d'aquest cicle, sisè cicle de música sacra coral al monestir, que dirigeix en Xavier Bauliers de la Camerata Sant Cugat. Ja heu escoltat que es tracta d'un concert especial amb una estrena de música de Montpou, Improperis, fet en aquest cas per orgue i per cor. El divendres, també, a la mateixa hora, a les 9, al Teatre Auditori, Edith Piaf, Taxidèrmia d'un gorrión, d'Òscar Galán. És pel grup Colunca Teatre, uns bascos que ja van estar aquí amb André i Dorín la temporada passada, un èxit extraordinari. En aquest cas, ens parlen de la figura de la gran diva francesa, Edith Piaf. És una visió, una trobada fictícia entre Camille Schulz, una reportera especialitzada en fotografia animals, i la gran diva Edith Piaf. Dues dones de gran caràcter que s'enfronten en un combat ple d'ironia i d'enginy, que segur que serà una obra interessantíssima per poder veure, perquè l'actriu principal, Garbiñe Insausti, és una actriu extraordinària. Us ho recomano. També a les 10, en aquest cas, no a les 9, a les 10 del divendres, al Casal de Torreblanca, nits d'electrònica amb Digi Sparky. Dintre d'aquestes nits electròniques que es van començar fa 2 mesos i que sembla que estan tenint una resposta bastant important per part de moltíssima gent jove. Esperem que sigui així i que estigui ple i que la cosa funcioni. El dissabte, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Escape Show, un espectacle interactiu que ens diuen o escapes o mors. En fi, jo voldria veure que si moria algú, esperem que no. És un nou concepte d'espectacle interactiu on diuen, ens endinsen en un extravagant concurs ple de proves que haureu de resoldre si voleu trobar la manera d'escapar. O sigui que no es tracta de només seure's i veure un espectacle, sinó també d'intel·lectuar amb aquest espectacle. El diumenge, a les 12, al Teatre Auditori, Rock en Família, Descubriendo a Queen. O sigui, és un espectacle que està muntat per tota la família, es farà música de Queen, We Are the Champions, We'll Rock You, Bohemian Rhapsody, etc, 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 etc. També el diumenge, però a les 7 de la tarda, al Teatre de Mirassol, Big Otis, que amb companyia Espai Dual, un trio, un divertíssim show que combina la música, l'humor i el teatre gestual amb en Blai Joanet Sant Agustín, l'Oriol Pla i en Marc Sastre. Interessantíssim també. I a les 7 també de la tarda a l'Aula Magna del Conservatori, Montserrat Egea, Virunxel i Amaya Cipitria, piano, concert de clàssica, concert molt proper. I a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, com cada diumenge a la nit, jazz. En aquest cas, amb Roger Jiménez Trio. Però recordeu-vos també que aquesta setmana, el dissabte, demà passat dissabte, hi haurà tres pianos pels carrers de Sant Cugat, tres pianos de cua del concurs Maria Canals, que s'ubicaran a les places Octavià, Doctor Galtés i Lluís Millet i estaran a disposició de tots els santcugatencs que ho vulguin tocar, tinguin o no coneixements musicals. Aquesta activitat compta amb la col·laboració del programa Viu la Clàssica de Sant Cugat, impulsat per l'Ajuntament. I aquí estem, ja hem acabat. Vindrem la setmana que ve. I de què parlem? Doncs parlem del Dia Mundial de la Dansa, amb gent que estarà fent algun tipus d'activitat vinculada a aquest dia. Fins dijous vinent. Adéu.